11 i 11 del matí i saludem a aquesta hora, per començar a segona hora, el professor i músic Xavier Blanc. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I avui haurem de presentar un altre professor de, sí, també l'Escola de Música i Conservatori Victòria dels Àngels.
Avui vinc acompanyat del Sergi Claret, que és violinista i professor de la nostra escola.
Sergi, molt bon dia.
Bon dia.
Ara parlàvem, som dos Sergis i un Xavi a l'estudi, apuntaves Xavier Blanc,
sí,
però si el tècnic va, també l'incloem dins l'equip, som dos Xavis i dos Sergis ara mateix.
Anem a veure qui guanya.
Si el Sergi control de l'emissora. Avui, Xavier, ens avançaves que ens sorprendrem per la visió que té el Sergi, per la manera que té d'entendre la música clàssica.
Sí, de fet, si el vaig convidar que vingués avui aquí és perquè per mi és un representant de les noves generacions, ens separen uns quants anys el Sergi i a mi, de les noves generacions que aposten per una renovació del format de la música clàssica. I això, que és un tema que dona per molt i que en podríem parlar moltíssim, m'ha semblat que era molt interessant compartir-lo amb algú que ho viu en primera persona, és a dir, que ell experimenta nous formats en la música clàssica i a partir d'aquí ofereix al públic productes nous sempre a partir del repertori clàssic. I això que és una cosa que s'està fent arreu del món, es fa molt als Estats Units, es fa molt a Europa, sobretot a Alemanya, i hi ha una ciutat que amb això és... tot el que s'està fent és espectacular, en aquest sentit, que és Berlín. Doncs ara, bueno, aquí ja s'està fent des de fa temps, però ara cada vegada hi ha més necessitat, o bé perquè els músics ens estem cansant d'un determinat format, o bé perquè el públic s'està cansant d'aquestes propostes i necessita propostes noves. Aleshores, res millor que parlar amb algú que ho porta a la pràctica a diari. I ho porta a la pràctica en dues vessants. En la vessant concertística, en el concert, però també a dins de l'aula. És a dir, que a dins de l'escola sempre hi ha un intent de renovació de les pràctiques didàctiques de la pedagogia per intentar adaptar-te a les noves èpoques. És a dir, que jo a vegades veig el Sergi pel vidre de la porta.
Clar, ara anava a dir, tu també ets professor.
Clar,
en principi tu no ets alumne, potser
no.
Algun cop
sí, però
assisteixes a les classes del Sergi.
No, però el veig i n'hem parlat molts cops i el veig allà amb el seu iPad dins de les classes i no tothom utilitza un iPad per donar classes de violí. Dius, no? Quina falta fa? Perquè tota la vida s'ha après a tocar el violí sense l'iPad, no? I ell deia, no, és que a mi m'encanta treballar amb la canalla, amb les noves tecnologies i això. És a dir, que és un personatge que en aquest sentit a mi em venia molt bé per tractar aquest tema, que sempre d'una manera o altra va sortint en el programa, la necessitat de que la música sigui transversal, de que no estigui encasillada en un format només i que puguem gaudir-lo des de diferents perspectives, des d'òptiques molt diverses.
Tu, Sergi, ets conscient, per tant, que representes aquestes noves generacions que deia el Xavier?
No sé si la represento tant com diu el Xavier, que ara em sento una mica pressionat i tot abrumat.
si fos director de l'Escola de Música i del Conservatori, el Xavier, jo crec que amb la descripció que ha fet, vaja, segurament l'escala salarial del Sergi milloraria ara, eh?
Nosaltres, això és qüestió de parlar-lo amb el Carles Milló i amb el comitè d'empresa i a partir d'aquí comencem a parlar.
Bé, ja ens ha descobert una de les peces que utilitzes a classe, no? Una d'aquestes tècniques és l'ús de la tecnologia.
Sí, home, jo suposo que s'ha d'estar o intentar sempre estar al dia i amb coses que t'ofereixen eines per anar millorant, no? A veure, una tonteria com això de l'iPad, que segur que no sóc ni el primer ni l'últim, com és fer-ho servir de llibreta, i en lloc d'anar amb fulls que quan ho poses a la funda del violí i després se t'arruguen per aquí i per allà, doncs ho tens aquí, que bueno, t'ho poden robar o se pot trencar, però queda una mica més endreçadet.
L'iPad el portes tu o el porten també els alumnes?
No, el porto jo només. Ara així, no me'n desenganxo gaire, eh? Això ja ho pot dir, em sembla, tota l'escola, que vegin em veuen amb el maleït iPad.
iPad aquest. Sota el braç, no, Xavier?
Jo vaig amb l'agenda sota el braç.
Però això, uns van amb l'agenda, els altres van amb,
sí, no,
amb l'iPad.
Però ell
al final tots feu classe i
tots fem classe,
feu de professors.
El que sí que és cert és que ara ja moltes aplicacions, i en xarxa hi ha moltíssima informació que s'utilitza moltíssim, no? Ara, de fet, en el món de la pedagogia, hi ha una cosa que, per cert, em parlava fa pocs dies algun diari, que és el que en diuen el flipped classroom, la classe al revés, que és una cosa que s'està començant a practicar a les escoles, en alguns llocs pioners que estan fent això, que és que el concepte és que tu els deures els fas a la classe i la lliçó l'aprens a casa. O sigui, és el concepte completament al revés. De manera que els professors pengen uns quants vídeos sobre el tema que volen treballar a casa, amb un petit qüestionari, ells s'estudien aquest vídeo, presten molta atenció, contesten el qüestionari, i després a la classe fan deures entorn a aquest...
Clar, és una mica el que hauria de ser, no? Exacte. Avui en dia que ja pots
i aleshores tenir... ara això és una cosa que s'està... Pel que passa, perquè hi ha molts professors que diuen no podem estar donant classes com fa 100 anys i donar esquenes a Google, a la Wikipedia, etcètera, no? I un moment o altre, a la música acabarà arribant, o està arribant...
Cada vegada més. Fins i tot l'altre dia m'explicava amb germà, que també és músic, que feia un concert amb un pianista on la partitura, un pianista clàssic, això potser es veu més de modern, de jazz, sí, que van amb tots els estàndards dins de l'iPad, però que això que feia un concert amb l'orquestra de Terrassa i el pianista anava amb un iPad. També em va explicar que, per mala sort, a les últimes dues pàgines se li va espatllar el pedal i va muntar un Cristo que déu-n'hi-do.
Quina música portem avui?
Mira, avui...
Com l'hem de vendre?
L'hem de vendre, això l'ha de vendre el Sergi, perquè li vaig dir, m'agradaria molt que escollissis tu exemples d'aquestes músiques perquè ens doni una idea de com entén ell aquesta manera de trencar amb la tradició, no? Quan parlem de trencar amb la tradició no vol dir carregar-se res, eh? De fet, la història de la música s'ha fet gràcies a que s'ha anat trencant successivament la tradició, perquè si no encara estaríem cantant tots Can Gregorià. Diguem que el Sergi, en aquest sentit, haurà escollit peces que són trencadores en el seu moment, que li han cridat l'atenció i que ens poden donar peu a parlar d'alguna cosa. Tu mateix, Sergi.
Una mica són peces que, d'alguna manera, em representen, com això deia el Xavier, la meva manera de veure algunes coses o de grups que m'han influït, com d'altres coses que, no sé si fent publicitat subliminal o no, en les que he participat, no?
Per tant, representen, podríem dir, la teva personalitat, d'una banda?
Sí, jo crec que sí.
I d'altre, treballs
que has fet. Coses que he fet i altres coses, com sobretot el Cronos Quartet, que és un grup que a mi m'encanta i que he tingut l'oportunitat de veure diverses vegades, que m'han influït molt, deixem-ho molt, tant positivament com negativament, però suposo que molt positivament, sobretot en la manera d'interpretar, no? És un grup que, un quartet de corda que fa molts, molts anys que funciona, em sembla que ja són 40 anys que funciona, i que són tan capaços de fer, jo què sé, estrenar una obra de, com entenem, més purament de música contemporània, com agafar i anar-se'n a la versió americana, que és on es va crear, del barri Sèsam, i anar allà a tocar amb el Coco i el Monstre de les Galetes, i explicar com és el quartet de corda, però a més d'una manera molt, molt normal, eh? Tampoc parlant per tontos com a vegades es pot fer aquí, no? No, sí, això és un violí i això és un... No. Fent coses molt interessants, molt interessants.
Molt bé, doncs la primera peça a qui respon?
Seria una peça d'un moviment interpretada pel quartet Cronos i d'un compositor sud-americà, és aquesta, em pensava que posaries una altra.
No és de Cronos, per tant?
No, sí, sí, és el Cronos, sí, mateix també, però és una miqueta aquest a cavall entre el que seria la música clàssica i hi ha alguna més música lleugera, no?
Xavier, imagino que també comparteixes, no?
Gust sí, 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 sí.
per la música de Cronos.
Evidentment, tinc uns quants discos de Cronos a casa i els he consumit molt, tot i que jo ja fa molt temps que vaig abandonar la pràctica de la música contemporània, de la música alternativa, perquè vaig tirar més cap a la música antiga, que de fet tot el moviment de recuperació del repertori antic i tot això també és una manera de sortir-se en el seu moment, ara ja no, però en el seu moment era de sortir-se de lo convencional i de buscar maneres noves i alternatives d'expressar-nos.
Com en molts àmbits, els dos extrems es toquen, no?
Sí.
I que fins i tot també parlant, i ara també he fet alguna incursió en música antiga i això, i em deien que la música antiga és potser del que s'assembla més al jazz, no? Perquè tenim allà un baix, tenim un clave o alguna percussió fent com de bateria i d'harmonia, i després tens un instrument melòdic, no? Que pot ser una flauta travessera, pot ser un oboè, pot ser un violí, una veu, el que sigui, no? I aquesta intent d'això, de recerca dels orígens de com va i del per què fas les coses, crec que tant en la música antiga o com en la música contemporània hi ha aquesta implicació de més que potser a vegades en el que és no està etiquetat o està més al mig del montón, com si diguéssim, doncs perd, no?
Voleu que passem ja a la segona peça?
Sí.
M'ha agradat, per cert, aquesta.
T'ha agradat?
Sí. No sé com la descriuríeu vosaltres, però no, trobo que tenia ritme, que no deixava de sorprendre't, no? Quan sembla que aguanta, sempre apareix aquí algun... No sé si hi ha varietat d'instruments, m'imagino.
No, aquesta és la gràcia d'ells, no? Que fan servir també amb aquestes coses doncs, alguns efectes i això, i bueno, també aquí hi ha algunes veus, com si fos una mena d'aguateque. Si no m'equivoco, aquesta peça em sembla que està utilitzada fins i tot amb la sèrie aquesta de Sex in New York. Sembla. No, jo no l'he vista mai, la sèrie aquesta.
Vull dir que no soc sèries, però...
Jo no l'he vista mai, tampoc, i no...
Però sí que imagino que els oients hauran pogut apreciar, com dèiem, aquests efectes que anaven apareixent al mig d'aquesta peça. Ens presentes la segona, Sergi?
Ara no sé ben bé amb l'ordre.
Això és un exemple de renovació. Que abans sempre se sabia quin ordre venien les peces, ara no se sap. És una cosa de sorpresa.
A més, ara veiem que el Sergi jugava sense guió.
Però això li passa perquè va amb un iPad. Si n'és amb un paper i un llapis,
clar,
com vaig jo...
Clar, hem fet fotocòpies, però no hem pensat que ell paper no em voldria.
Doncs aquesta és la segona peça que escoltareu, que ja estem escoltant ara. És una peça que també interpreta el Cronos d'un compositor sud-africà, com deia abans, no sud-americà, sinó sud-africà, que es diu Kevin Bolans. I és potser un... més en el camp el que fan, més del pur estil del que diríem de música contemporània. El d'abans seria potser una mica més música lleugera, però bueno, ja et dic, fan de tot. I bueno, és un compositor que intenta descriure molt el que és tot l'ambient aquest de la sabana de la sud-africana, no? Amb molts elements així repetitius i tal, i en algun moviment d'aquest quartet, doncs que és intenta simbolitzar alguna mena de dansa, o fins i tot a la nit, com t'ataquen tots els mosquits i tot això. És una peça que realment m'agrada molt.
No sé, Sergi, si aquestes peces les toqueu a classe o el nivell de dificultat és elevat.
A classe no, ja m'agradaria. Ho he intentat amb algun grup. El que passa és que és molt complicat, a més. Aquestes, a més, són de quasi fins i tot aleatòries, que diríem que el compositor deixa un punt de llibertat en dir, pues mira... Sí, suposo que ho deveu sentir, els nostres oients també, que és molt repetitiva. Aleshores s'agafa com cèl·lules molt, molt curtes i et diu, doncs aquestes repeteix-les 3 o 4 vegades, aquestes 2 o 3, això obert i després algú que improvisi sobre. Aleshores, clar, s'ha d'estar molt, molt preparat.
M'agrada molt parlar d'aquest tema, just en aquesta setmana que a l'escola estem d'exàmens de música de cambra, eh? I del Departament de Música de Cambra n'és el cap, el Sergi. I llavors hi ha una cosa interessant, és que l'aprenentatge d'un instrument i del llenguatge musical i del llenguatge que representa la cultura de la música clàssica és un llenguatge que es triga moltíssim a aprendre. Aleshores, la nostra feina és primer intentar que els nanos aprenguin aquest llenguatge, que toquin afinat, que vagin a ritme, que sàpiguen escoltar mentre toquen, etc. I aleshores, introduir elements que distorsionen tot això simultàniament és molt complexa. I això acaba al final en que si estem parlant de la necessitat de generar músics creatius i tot això, és precisament perquè durant molts anys hi ha hagut una formació molt tancada amb el repertori, amb les maneres, amb les formes, que fa que el músic clàssic sigui d'autor, és a dir, que es vegi a la partitura i als compositors. Clar. I sortir-se'n d'això és molt complicat, no? Aleshores, després, quan ja entren en el món professional o amb necessitat de generar noves coses, doncs igual que en tots els àmbits de la cultura i de la societat s'està renovant i hi ha emprenedors que inventen coses, en el món de la composició és més fàcil, però en el món de l'intèrpret és molt complicat, perquè és clar, és com que tu estàs... de cop i volta has de reinventar com pintar Velázquez, és a dir, que has de repintar Beethoven, has de repintar Bach. Llavors això és molt complicat, trobar nous formats d'això, i s'està aconseguint, és molt meritori.
Sí, s'està aconseguint mica en mica, i també és això que tu dius, que més que clar, el Velázquez cada vegada fa més anys que va pintar, no? I clar, repintar clar. Aquest o aquest altre és el que costa més, no? Jo crec que amb això, doncs, bueno, cadascú se n'intenta en sortir. Jo crec que a l'escola ens n'estem en sortint prou bé.
Sí.
Una de les coses de les que et comentava, per exemple, també abans fora del micròfon, que el tema ara s'està portant com molt de moda de posar quan més gent a les aules millor, no?, per ser rendibles també econòmicament. I aquí, doncs, ens hem vist també... moguts per sí. Poder-ho fer, però jo crec que amb la diferència amb, com a mínim amb d'altres conservatoris i escoles de música, és que hem aconseguit mantenir la classe individual, no? que és per molts pedagogs que fan classes de grup, que en diríem, doncs opinen que no s'ha de perdre això, no? Sí. De poder combinar aquest doble contacte per poder tenir una cosa conjunta, una classe conjunta, una trobada conjunta entre els alumnes, que trobo que és molt important i que potser anys enrere no hi era, i és una de les coses que ens separava a l'hora de fer música, no? No molt concentrats en el que era l'instrument i prou. Uh-huh. I ara, obligats o no per la conjuntura econòmica, diguéssim, doncs ens hem vist obligats a fer classes de grup, però que això té una vessant que és super enriquidora, no? I que jo sempre n'he parlat quan parlo de vegades de les psicologies de cada instrumentista. Per exemple, això, els instrumentistes de vent, trobo que us ha passat menys que amb els de corda, no? Amb els de corda som una mica més individualistes. Uh-huh. En canvi, els de vent sempre esteu tocant allò, els uns amb els altres, no? Perquè és que al final no te'n pots escapar d'això, vull dir... hi haurà dos o tres bojos al món que es dediquen a tocar ells sols. La resta de la teva vida musical la fas
és compartir,
tocant amb gent, no?
És música. Aleshores, social, sí.
Per això ha de ser tan important el primar això, tocar amb gent i recuperar també aquest punt de vista social, no? Perquè no em dubte que la música, si va néixer per alguna cosa, va ser per celebrar coses en conjunt, no? Com jo crec que intenta pintar o pinta una miqueta la música que estem escoltant, no? Una mica cerimoniosa fins i tot, no? De trobar-se amb gent i celebrar alguna cosa amb música.
Sí. I això després, que es practica a les aules, després acaba convertint-se en un material sensible, de creativitat, en el món professional. És a dir, que això és una cosa que és això que em deia, que a Berlín està passant coses com amb la Berlín Chamber Players, que són gent que fan música clàssica, però són capaços de barrejar la música electrònica, de fer-hi anar un DJ, de fan el que en diuen els programes de concert de page blanche, que diuen en francès, que és a dir, de pàgina blanca, uh-huh. que és que tu arribes allà i no saps què sonarà, quin és el programa del concert. Arribes allà, llavors a vegades ho negocien amb el públic, hi ha una relació molt, molt directa, ho fan en sales de concert on la gent es pot bellugar, la gent es pot no tenen per què estar asseguts tota l'estona, es poden bellugar mentre donant el concert, a vegades fins i tot se'ls ofereix begudes, poden utilitzar el telèfon en silenci, però poden estar amb el seu telèfon mòbil fent... És a dir, una sèrie de coses que són molt típiques d'altres àmbits, d'un concert pop o del jazz, o sigui, i que la música clàssica està molt restringida, però que està restringida des de fa molt poc temps, perquè antigament, en els teatres d'òpera, la gent anava a menjar, anaven a xerrar, jugaven a cartes, moltes d'aquestes òperes famoses que ara s'escolten amb aquesta reverència així de, i aquest silenci,
ara és impensable,
i que
no,
si
diríem,
tu, i que si estossega algú, tothom, això, doncs abans era, fins i tot els teatres es construïen no pensant en l'acústica, sinó pensant en la disposició dels palcos, perquè estessin ben enfocats els uns als altres, perquè anaven a mostrar-se, que es veiés, llavors posaven uns biombos allà, i anaven tres o quatre cops a sentir diferents parts de l'òpera. És a dir, que en realitat aquesta mena de cosa tan sagrada d'això és el que s'està trencant ara, i que no treu que puguem també mantenir l'altre format, perquè després hi ha l'altra cara de la moneda, no sé si estaràs d'acord, Sergi, però que tot això també ens fa perdre la capacitat d'escoltar. És a dir, com que estem tan audiovisuals i amb tanta necessitat de tanta cosa, he de barrejar-ho amb poesia, amb DJs, amb narradors, amb il·lustració, no sé què, amb llums, i al final, el quedar-te tu sol davant d'una estructura sonora durant mitja hora intentant mantenir la concentració és una cosa cada cop més complicada.
Provoca pànic.
Sí, provoca pànic. Sí. I això ho veiem nosaltres en els concerts. És a dir, que hem de fer concerts molt dinàmics, perquè si no la gent s'avorreix. Però s'avorreix per falta de costum. És exactament el mateix que passa amb una novel·la, és a dir, el format de novel·la llarg. Cada vegada hi ha més gent que li costa, no?
Exacte, sí.
Doncs podríeu fer un format d'aquests que has dit al teatre auditori. Aquest terme francès que has utilitzat, Xavier?
De Page Blanche.
De Page Blanche, sí. Al teatre auditori.
Això, ja ens sembla
la
proposta.
És el que la gent demana.
Ja ens sembla la proposta, a veure si algú li interessa, si algú escolta això.
Som-hi amb el track 3, o vols passar el 4, el 5 o el 6,
no,
sí, Sergi,
si
tu vols,
em ve bé amb això que deia el Xavier de concerts on la gent no està del tot asseguda o una mica en diferent format, perquè justament em faré anar una mica de bolo de cebolleta. Jo vaig tenir la sort d'anar a estudiar a Anglaterra, al superior, i allà, entre altres coses, una de les oportunitats que vaig tenir va ser de veure diverses vegades en directe el Quartet Cronos, no? Com el grup que deia abans. Però al cap d'un temps, un dia me'n vaig anar al teatre i vaig veure un espectacle d'uns músics de corda que feien allà un espectacle sobre el mite del laberint del laberint del Minotaure. I vaig sortir al·lucinant d'allà perquè, bueno, resultava que eren allò 7 músics de corda, doncs, saltant i travessant parets mentre es tocaven i veies allà una història del laberint, no? Una mena de reality show modern amb música feta per ells i això. I vaig, ja et dic, vaig sortir flipant d'aquest espectacle i al cap de 2 anys i mig resulta que un dia estic a l'autobús i em truquen aquests a veure si volia fer les proves per entrar al grup. Hòstia, em vaig fotre a tremolar perquè a més em proposant de cop una gira mundial per tot arreu. Bueno, pues sí, faig la prova i resulta que m'agafen. I va ser per mi una de les millors experiències vitals i musicals, artístiques, de tot tipus. Això ho explico una miqueta perquè gràcies a aquesta experiència vaig poder veure un món que potser fins aleshores havia vist poc. Havia vist, però havia vist poc, no? Aquesta de... Això de la desacralització del que era la música i tot era fet amb, amb instruments clàssics, i després, per altra banda, poder anar a llocs com, per exemple, vam anar a Copenhague, on feien una mena de trobada d'artistes de tot el món, ja fossin músics, compositors, escriptors, ballarins, escenògrafs i això, i aleshores ens anàvem ajuntant i hi havia una de les... dels tallers que muntàvem mentre nosaltres anàvem amb el grup com a formadors d'un dels tallers, hi un taller que portaven uns altres, que això, a la presentació, doncs, ens feien entrar en una mena de pati intern d'un edifici, i aleshores ens feien entrar per aquesta escala, anàvem pujant, anàvem baixant, anàvem cantant mentrestant, hi havia un moment una mena de desfile de modes, fins i tot.
Tu això també ho feies, Sergi?
Jo això, aquest taller ho feia com a públic, i aleshores hi havia uns quants del simpòsium aquest que hi havia internacional, on doncs et mostraran la feina que havien fet, i aleshores això, ja et dic, hi havia un moment de la mostra seva, d'aquest taller, doncs que era un desfile de modes, mentre hi havia allà una soprano cantant, amb una altra tocant el piano, tal, no sé què, després et portaven a destapar els ulls cap aquí, cap allà, vull dir que era, de cop em trobava allà en un lloc que dius, hòstia, tot això es pot fer, no? Amb gent d'Islàndia, amb gent d'Estats Units...
Al final hem tornat a arribar al mateix que dèiem abans, no? A juntar gent de diferents, en aquest cas, fins i tot podríem dir, no sé si professions també, o no, o tots músics, en aquest cas.
En aquest simpòsium, dius? No, allà era, ja et dic, de tot tipus. Hi havia gent de la música moderna i de la música clàssica, però després hi havia escriptors de teatre, hi havia escenògrafs, hi havia... ballarins...
I de tota aquesta unió, al final, què em va sortir?
Bueno, aleshores jo després, al cap d'uns anys, vaig tornar aquí i he acabat una miqueta, tot i que encara no m'han fet mai el finiquito de la companyia aquesta de teatre, però fa 3-4 anys vaig aconseguir fer una mena de versió semblant aquí, amb músics, la majoria de corda, també, amb una... pallassa, acròbata, que amb l'Alba Sarraute, i un percussionista, el Crixo Montier, que viu aquí des de fa temps, i aleshores amb música, una de les coses especials d'aquell espectacle que fèiem nosaltres, al Parlo de l'Anglaterra, és que la música era composada especialment per l'espectacle, que trobava que també era una cosa molt especial, no? Aleshores, després nosaltres, a vegades era una cosa de dir, val, nosaltres volem fer això i ens feien una música, o nosaltres ens rebíem una música i aleshores fèiem una coreografia sobre
la música.
Aleshores, amb el cas de la música que estem escoltant, doncs és un algun recull de diferents moments de l'espectacle que vam fer aquí basat en les faules de La Fontaine. Vaig estar parlant amb la directora de teatre i allò, què fem, i vam decidir basar-ho amb les faules de La Fontaine. Vam agafar diferents faules, la guineu i el corb, la tortuga i la llebre i això, i aleshores amb un músic que ve precisament sobretot de la música antiga, com el Miquel Àngel Aguiló, però que també és compositor i composa música de pel·lícules per tot arreu i això, i ens va fer aquesta música exquisida per fer l'espectacle aquest Badumies, no? que
doncs ara va, sentíem. Escoltem. Això, Sergi, recordes quina durada tenia, més o menys?
Això era un espectacle al voltant d'una hora. Jo crec que avui en dia, del que parlàvem
el que
abans,
dèiem,
no?
Sí,
els
això.
Espectacles d'avui en dia han d'estar com a molt una hora i cinc, una hora i deu. I mira que fa no masses anys els concerts aquests de cambra, que d'això és la música de cambra, no? Duraven 3 hores, els concerts, et fotien 2 o 3 parts de concert i et quedaves allà ben rock, però la gent ho aguantava perfectament.
Ens queden 5 minuts, Xavier, Sergi, i per tant, bueno, m'agradaria que sonessin, no?, els temes que heu preparat, per tant, apretem una mica, ara què ens ve?
Ara ens ve una altra cosa que estic fent, sobretot ara, amb un quartet de corda, que es diu Sound Boulevard. Hi ha un parell de temes. Ara amb el que estem fent és utilitzar el que seria l'instrument de cambra per antonomàsia, que seria el quartet de corda, però treure'l una miqueta d'aquest món clàssic i fer sobretot doncs, versions de rock i pop, sobretot. Hem fet també alguna altra cosa, però, per exemple, ara escoltem un arranjament que hem fet nosaltres de la cançó arxiconeguda del Queen de Bohemian Rhapsody.
Treballs, per tant, Sergi?
Sí, bueno, l'arreglo aquest, perquè és una de les coses que té ara fer aquest tipus de música per quartet, clar, no s'ha escrit, aleshores ho hem de fer nosaltres, no? Ja fa un temps que l'hem fet, sempre el anem retocant una miqueta, però sí, és en el projecte que estic ara, com si diguéssim. El tema que ve després és un tema que hem fet ara, l'últim concert que hem fet amb un projecte amb el violinista de... sobretot de repertori modern, l'Oriol Sanya, que ens vam ajuntar per fer un concert on ell proposava diferents temes del seu grup, temes propis, algun tema agafat d'algun altre quartet, com els Turtle Island, i ens vam ajuntar per això.
És aquest que sona, ja?
Aquest és un tema propi seu, que es diu Cosa Nova, una mena de bossa nova.
Tenim una mica més de temps, ens diuen, de producció. Per tant, Sergi, comentem aquest tema que es diu, has dit, Cosa Nova?
Cosa Nova, sí. És, una, com deia, un tema que vam fer en l'últim concert amb l'Oriol Sanya, que precisament l'altre dia ens trobàvem perquè em passés aquest tema, que encara no el tenia, i a veure si fèiem alguna altra cosa junts i fins i tot de fer tot un programa doncs, amb temes exclusivament nostres, no? Perquè, bueno, a vegades anem agafant, a vegades els vas creant. Jo, com a mínim, no sóc capaç de fer-los encara. Només com m'ho han manat com a deures a la classe quan estudiava, però el que és escriure temes propis, de moment no m'atreveixo. Però, bueno, igual ens hi posem amb això. Però bueno, una mica amb el que parlo...
És qüestió de temps, no?
Sí, és clar, això és posar-s'hi, com tot, és posar-s'hi.
Xavier, tu...
No, jo, igual que el Sergi, però encara fa més anys, perquè també ho vaig fer quan era estudiant i vaig compondre unes coses molt quiques i...
Ara, absolutament irrecuperables,
ja us ho vaig dir, no em facis anar per aquest camí.
De fet, potser no és el camí que no vols anar-hi, però ara venia amb el cotxe i pensava que allò de les influències que havia anat tenint i això, i el Xavier potser no ho sap, però ell és un dels que m'ha influenciat per anar en aquest camí.
Quan... Vaja, ja ho sento.
No, bueno, ara aquí davant dels oients et dono les gràcies. Bé, quan estava tocant a l'Orquestra Sant Cugat, ara ja fa molts, molts anys, me'n recordo una època que vam estar fent sarsuela al Tívoli, que baixàvem allò cada nit, amb el cotxe, amb el Carles i el Picorel i el Roger, i que teníem una cinta que havíeu gravat amb un altre Sant Cugatenc, com el Pere Verdagí i tu, i algun altre on escoltàvem doncs, el Vider i
sí,
totes
sí,
aquestes.
Sí, és veritat.
I clar, i ens escoltàvem cada nit, eren cançons així... No sé si prefereixo explicar... A quina hora
fèieu aquest viatge d'anada i tornada?
Això,
bueno, és important, no?
A les 8 i després, del 8 del vespre, i després, clar, es tornava com allà, depèn del dia, a la 1, a les 2...
I també
2,
sonava aquest caset, eh?
Sonava la cinta aquesta dalt i baix.
Sí, escolteu, això és formidable, perquè fa un parell de dies venia pensant que estava donant voltes a la possibilitat de convidar el Pere Bardagí, que és aquest violinista i també compositor, que viu aquí a Sant Cugat, viu a 5 minuts aquí.
Va ser un dels meus professors de violí, també.
I que és un personatge i que ens donaria molt de si per analitzar el sentit de l'humor dins de la música.
Doncs quan vulguis i quan ell
vulgui. Podem recuperar tot aquest material que dius, en el que jo també en algunes ocasions hi participava.
Ens queda un tema, em sembla, per tancar.
Sí, tot i que aquest és un bon tema per marxar.
No, si n'hi ha més. Aquest és un bon tema per marxar, però què vols dir, que no el comentem?
No, dic el que estem escoltant ara.
Ah, el que estem escoltant ara,
Marxar amb bon humor, l'altre...
El podem recuperar després, eh? El Xavi i el control tècnic. Per marxar, Xavi, cosa nova.
Ara l'últim seria el Mahler, que també seria, bueno, com una mica... tocant altres com si haguessin intèrprets que han influenciat en aquesta visió que abans parlàvem, no? Que és l'Uri Kane, un pianista sobretot provinent del jazz, que el que estem sentint doncs és el que fa en moltes ocasions, no? És agafar compositors, diguéssim, capdals en la història de la música clàssica, com pot ser el Mahler en aquesta ocasió. Estem sentint en principi el principi de la cinquena sinfonia de Mahler, però el que fa, jo crec que és una visió molt interessant, és actualitzar-ho, i crec que és el que també feia un compositor com Mahler, no? En aquells moments podia disposar d'una orquestra sinfònica gegant. En els moments en què estem ara, és un altre moment, no? I aleshores aquest home, l'Uri Kane, doncs agafa i t'agafa un violinista, un trompetista de jazz, li posa també un disjòquei per aquí, aleshores et sona modern i no perd també el so decadent que pot arribar a tenir aquest principi de la cinquena sinfonia, que trobo que és molt, molt, molt interessant, i ho fa amb d'altres compositors, com poden ser Bach, com poden ser Beethoven i Strauss, ho fa amb molts compositors.
Doncs, Xavier, t'agraïm molt, com sempre, n'hem après molt amb aquesta secció, avui amb el Sergi Claret, que ens ha demostrat que fent relectures dels clàssics i aplicant-les a la música d'avui dia, a la música contemporània, es poden fer grans coses. I el Sergi, que ara ja el coneixem una mica més, per tant, com a professor de l'Escola de Música i Conservatori Vigília dels Àngels, violinista i, a més, director de... departament de música de cambra.
Departament.
Director, cap, el Xavier, professor, eh?
Sí, 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 i gràcies.
I que duri.
Sí, perquè ja vaig molt ocupat amb això de la ràdio.
Clar, no, home, la secció...
Porta dies aquí.
Els oients, els hem de dir que, vaja, imaginem que els més aficionats a la ràdio ja ho veuran, ja ho copsaran, que aquí hi ha una preparació intensa al darrere, amb un seguit de notacions de cada tema que escoltem i que ens expliquen a vegades el Xavier, a vegades els convidats que ens porta. De tot això que hem escoltat, Xavier, tu amb el violí...
Bonic instrument, el violí.
El violiní, faries alguna cosa?
Què vols dir, faria alguna
cosa
amb el violí?
Vull dir, et defenses amb el violí?
No, és que és això que diem, és que l'aprenentatge d'un instrument... antigament jo deies, vostè què fa? Jo toco l'oboè, i a part d'això, professionalment, què s'ha de dir que vostè no, perquè s'ha de tocar l'oboè o el violí, no, és que tocar un instrument és una cosa molt difícil, com tantes altres activitats, vull dir que no, però que llavors són rars els que toquen diferents instruments, i violí i oboè, francament, no he conegut mai ningú que toqui els dos
instruments. Que toqui els dos.
Violí i piano, sí, violí...
Molt bé,
sí, però la veritat és que en tota la meva existència musical no he conegut mai algú que toqui...
Però jo crec que per això també és bàsic que l'interès estigui despert, i ens toca a nosaltres com a professors despertar aquest interès i amb el que dèiem una miqueta encapçalant amb la xerrada aquesta, no? Adaptar-nos als temps per fer interessant el que fem, no? Perquè a vegades l'interès va canviant i nosaltres hem de veure també que l'interès aquest canvia i has de fer les classes d'una manera, fer els concerts d'una altra perquè l'interès aquest no es perdi.
Xavier, Sergi, moltes gràcies i fins una propera. Bona setmana.
Gràcies a vosaltres. Bona setmana a tothom.
Gràcies.
Sant Cugat a fons, de 10 del matí a 1 del migdia, amb Sergi Alemany.